Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'any 2001, amb el descobriment dels manuscrits perduts d'Ars Notandi, Ars Electionis i Alia Ars Electionis, Llull és reconegut com el descobridor del mètode de Condorcet, que va ser redescobert durant el segle XVIII pel marquès de Condorcet. A més, Llull és reconegut com un pioner de la informàtica per la seva influència sobre Gottfried Leibniz. Durant el segle XVI es va manifestar un gran interès per l'obra de Ramon Llull, originat pel reformisme de Felip II. En aquest context s'inicià el procés de beatificació de Llull, però va ser interromput el 1750 pel papa Benet XIV perquè es va qüestionar l'ortodoxia de la doctrina de Llull degut a la influència que encara tenien les tesis antilullistes de Nicolau Eimeric, un frare dominic inquisidor del segle XIV. Nicolau Eimeric havia dictat l'existència de més de 100 heresies en els textos de Llull i les va incloure amb el seu Directorium Inquisitorum, manual de l'inquisidor, però el 1911 els bisbes i teòlegs catalans van advertir la necessitat de rehabilitar el Llull. Les aportacions recents del teòleg Josep Pere Arnau, especialista en l'obra de Llull, que ha recollit totes les falsificacions amb què Eimeric va construir les seves tesis, ha permès eliminar els obstacles per reiniciar el procés de beatificació de Llull. Així, l'estudi elaborat per Josep Pere Arnau i pel teòleg mallorquí Jordi Gaià elimina els dubtes anteriors i han estat acceptats per la Congregació de les Causes dels Sants de Roma. El postulador de la causa de beatificació és el sacerdot mallorquí Gabriel Ramis. No obstant això, hi hagué des de la seva mort una veneració popular per Llull, a qui es considerava erròniament màrtir. Això va fer que se l'anomenés beat, títol que, tot i no tenir, es va popularitzar i va passar a calendaris i almanacs, on es manté encara de tal manera.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel, del Camp a Taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, entre altres temes, parlem del suro català de qualitat amb Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya. Del Camp a Taula, el món de la terra a primera veu, tots els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770. RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Aquesta matinada s'ha deixat sentir un terratrèmol d'intensitat 4,3 a l'escala de Richter a diversos punts de Catalunya, principalment a l'Empordà. És un terratrèmol real, però potser és que la Terra sent les confrontacions cada vegada més tenses entre els diferents partits i blocs de partits de Catalunya i Espanya. No hi ha hagut morts ni ferits pel terratrèmol. Quines seran, però, les víctimes polítiques de les tensions al Parlament i qui serà el guanyador a les properes eleccions generals d'aquest pols de força? Parlarem de la delicada situació actual política i social, com també repassarem l'actualitat econòmica a l'Àgora amb els nostres tertulians. Però abans farem una valoració, una radiografia a les mancances i suficiències dels diferents capitals de Catalunya. Serà amb Anton Gasol, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Així comencem el Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el nostre tècnic, Jordi Carretero. Som-hi! Avui amb aquest gipsy dels Fleetwood Mac, perquè avui celebra el 69è aniversari Peter Green, un dels fundadors, obrim l'editorial del dia. I és que el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens recorda que d'un temps ençà les dades mostren un escenari de sortida de la crisi. A poc a poc es va recuperant la confiança de les empreses i de les famílies en la marxa de l'economia. El seu comportament reflecteix un creixement important en comparació a anys recents. No obstant això, es tracta d'una recuperació discontínua, heterogènia i fràgil, la qual cosa condiciona el futur en molts aspectes i indica que no hi ha fórmula única vàlida per a tots els problemes. Existeix un gran desequilibri i diversitat de situacions, sectors i col·lectius que van bé i d'altres que, per contra, van malament. I això podria perdurar en el temps. El Col·legi d'Economistes de Catalunya, un actor rellevant pel que fa a l'anàlisi de la situació i de l'evolució econòmica al nostre país, en el seu programa d'enguany de la jornada anual que se celebra, farà un recorregut pels diferents actius i passius amb què compta l'economia catalana i que titula amb el tema El capital de Catalunya, suficiències i mancances des d'una perspectiva econòmica. Els actius són formes de capital acumulables en el temps i que conjuntament determinen la capacitat d'una economia, el seu potencial, la seva productivitat, la seva eficiència i la seva resiliència en situacions de tensió. En aquest sentit, i com si fos una mena de radiografia, des del col·legi es pretén valorar les suficiències i les mancances de 6 diferents expressions del capital de Catalunya: el capital humà, el capital físic, el capital científic i tecnològic, el capital empresarial i organitzatiu, el capital social i el capital institucional. Tot plegat per preguntar-se què tenim, què ens fa falta i com en podem treure el millor profit. En aquest punt, potser ens podrien ajudar els savis consells que conté el poema Treballs i dies d'Hesíod, on es prescriuen una vida de treball honest i l'atac a la injustícia. Amb aquesta editorial, també un compendi de reflexions del senyor Anton Gasol, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, a més d'articulista i d'escriptor, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Gasol.
Molt bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres, per presentar no només les jornades que es faran el proper 6 de novembre, divendres de la setmana vinent, sinó, sobretot, la tesi sobre la qual se sustenta. Per començar, a l'hora de fer un balanç, senyor Gasol, abans d'entrar en detall, quin capital té Catalunya? Els números surten positius?
Catalunya, tots sabem que és una terra de pas, una terra també que s'ha anat fent d'al·luvió, una terra que ha anat deixant pozo de molta gent que ha passat per aquí. I la primera qüestió que hauríem de dir en el segle, la segona part del segle passat, Catalunya va ser una gran terra d'oportunitats. Només una dada. Fa només 50 o 60 anys, Catalunya representava només un 10% de la població activa d'Espanya. I a hores d'ara, tot i la destrucció d'ocupació, Catalunya representa de l'ordre del 18%. Vol dir que aquest augment tan significatiu ha permès que onades quantioses d'immigració, primer procedent d'altres territoris d'Espanya i més recentment d'altres territoris d'Europa i del nord d'Àfrica i de Sud-amèrica, han recalat aquí i ha sigut un dels llocs on la pressió migratòria, la intensitat migratòria ha estat més elevada. Però això és bo perquè vol dir que hi ha oportunitats i és bo perquè rebem talent i persones que amb esforç i amb dedicació i amb tenacitat s'han fet un lloc per ells i per les seves famílies a la nostra terra.
És a dir, Catalunya té una gran capacitat de desenvolupament. Quins són, però, les seves mancances avui en dia?
Bueno, mancances n'hi ha. Nosaltres, segur que jo no sóc el més indicat per a dir quantes n'hi ha, però n'hi ha en tots els ordres. Una de les primeres coses que cal dintre d'un territori és el factor humà. Escolti, amb quanta gent comptem? Quina és la seva estructura d'edats? I, sobretot, alguns factors associats a aquesta població, que és quin nivell de formació tenen, quin nivell, com s'adiu aquesta formació amb les necessitats des del punt de vista empresarial, laboral, de tota mena que hi hagi allà dintre, quin nivell de salut, amb quin nivell de salut disposen, i sobretot, si no n'hi ha prou amb els que som, com hem de recalar quin serà l'efecte dels moviments migratoris. Per tant, l'anàlisi per un dels capitals, però un dels capitals centrals, que és el capital, la població, doncs, per posar un petit exemple, escolti, si d'aquí 10 o 15 anys necessitem una determinada població activa, si no han nascut aquestes persones, no hi seran. O hi són, o han de venir de fora. Per tant, són trets que requereixen una planificació a llarg termini i que no es poden improvisar d'un dia per l'altre. No es pot improvisar ni l'educació, ni la formació, ni la pròpia, ni la sanitat, ni tampoc l'acollida dels moviments migratoris que, com estem veient, per diferents causes, són d'una gran transcendència per motius econòmics, per motius polítics i pel motiu més pervers de tot, que és per motiu de guerra.
Senyor Gasol, un dels temes clau i que es clau en la majoria de les guerres que tenim avui en dia al món és el capital físic, és a dir, les riqueses físiques que tenim en el nostre país i com les estem gestionant.
Sí, els països necessitem, perquè funcionin les coses, també recursos físics. I els recursos, si els haguéssim de sintetitzar d'una manera, els recursos geològics, és a dir, quins combustibles utilitzem, quants d'aquests són nostres, quants hem de comprar o adquirir a fora, i la primera cosa que cal, i que caldria, i que segurament Catalunya és una de les mancances que té, no coneix quants recursos fòssils té. No ho sap. No ho sap perquè hi ha coses que jo crec que són malenteses, perquè un pensa que fer una sonda doncs, a la Mediterrània, en terres de... que l'altra cosa és quines són les aigües jurisdiccionals. Entraríem aquí en un potosí. Però, o sigui, dir, bueno, escolti, necessitaria fer sondejos per saber de quins recursos tinc, a quina profunditat els tinc, en quines zones estan i són, què pot costar treure'ls, perquè, en termes generals, Pensi que Espanya en general i Catalunya en particular gastem més en combustibles del que ingressem per turisme, siguent el turisme una de les fortaleses que hi ha aquí dintre. Per tant, seria recomanable que, tot i que hi hagi una gran sensibilitat pel medi ambient, es pugui fer un mapa de quins recursos geològics comptem. Per exemple, una qüestió molt significativa i que podria ser d'una gran ajuda, inclús des del punt de vista mediambiental, és la geotèrmia. La geotèrmia, a pocs metres de profunditat, hi hauria temperatures molt elevades, però no caldria baixar gaires metres, pocs metres, a la millor 6, 8, 10, 12 metres, per tenir una temperatura de 60 graus o d'aquest ordre. Vol dir que un podria fer un edifici i, quan està construint un pàrquing, podria habilitar allò mateix per proveir d'una bomba de calor, que vol dir fred i calor, per aquell mateix edifici, i, per tant, tenir pràcticament autonomia des del punt de vista de consum energètic. Bé, doncs, coses d'aquest tipus que són tan importants, doncs resulta que no les estem explorant, no les coneixem, no sabem l'abast que podria tenir, inclús afavorint qüestions mediambientals. Per tant, jo reclamaria que el respecte a la sostenibilitat es pugui conjuminar amb la capacitat d'explorar de quants recursos podem disposar.
Vindria, per tant, el capital físic lligat al capital tecnològic i científic, d'alguna manera?
Bueno, el capital tecnològic i científic el que fa és que afavoreix que aquest tipus de prospeccions cada vegada, diríem, siguin menys doloroses, és com allò de les intervencions quirúrgiques, no? Doncs menys traumàtiques, no? Abans s'obrien les persones i ara hi posen una petita sonda i treuen una pedra o el que sigui. Doncs això també passa amb el tema geològic. Hem parlat dels recursos fòssils, que a Catalunya n'hi ha d'importants, i segurament, si els coneguéssim, més. Però després hi ha un altre recurs molt important, que són els recursos hídrics, i, per tant, com s'emmagatzemen i com es regulen. És importantíssim una certa regulació dels recursos hídrics, perquè no és gaire llunyà que Catalunya pateix sovint de sequeres, i al mateix temps també pateix de tant en tant d'inundacions. I el fet de construir embassaments o regulació permet, primer, que la pagesia pugui regar i que les àrees metropolitanes tinguin aigua de boca. Bueno, doncs tot això, aquest tipus de coses, cal, per tant, una xarxa. I després un altre recurs important és les xarxes de transport de tots aquests recursos. Com han d'arribar, molts d'aquests recursos es produeixen en zones poc poblades o poc densament poblades i han d'anar a parar a zones amb una gran densitat. Bueno, doncs les xarxes de transport, per tant, vol dir integrar tots aquests elements. I perquè això vagi bé, el que cal, sobretot, és presa de decisions. Que hi hagi algú capaç de prendre les decisions fonamentades, enraonades, que tinguin les consideracions que hem de tenir, però que les pugui tirar endavant. I això faria referència a un altre capital important, que és la qualitat del capital institucional.
Senyor Anton Gasol, estem parlant avui sobre el capital de Catalunya des d'una perspectiva econòmica. Quines suficiències i quines mancances tenim? Ens parlava de les necessitats de gestionar i d'investigar sobre el tema del capital físic per tal d'augmentar la capacitat de Catalunya respecte als combustibles. Parlem també, si li sembla bé, del capital empresarial, perquè és un dels que més s'ha distingit Catalunya al llarg dels temps, el capital empresarial, organitzatiu i també social. Quins reptes tenim avui en dia?
És conegut i és gairebé un tòpic, però un tòpic que es basa en una realitat, que el capital empresarial està nodrit fonamentalment de petites, de moltes petites i mitjanes empreses, i que a més concentren una part importantíssima de la població ocupada, però que alhora no tenen ni la representació que segurament haurien de tenir des del punt de vista institucional, I podríem parlar, doncs, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, per exemple, o d'altres coses, no tenen segurament el reconeixement per la importància que té la petita i la mitjana empresa, que és importantíssima, però que també té una sèrie de traves perquè es pugui fer gran. Entre elles, traves de tipus d'exigències regulatòries, comptables, fiscals, impositives, i que la gent, encara que s'hi pugui fer, un empresari encara que es pugui fer més gran, desisteix de fer-s'ho perquè sap que passar d'un determinat llindar li suposa una gran exigència des del punt de vista regulatori, des del punt de vista de facilitar informació, i aleshores prefereix, a la millor, inclús trossejar la seva empresa amb empreses més petites per no arribar a fer una cosa més gran. Ara estan sortint diferents informes de la importància i del cabal que representa la petita i mitjana empresa. Per l'ocupació és fonamental. El fonamental no és l'IBEX 35. El fonamental és la petita i la mitjana empresa que ocupa de l'ordre de més de tres quartes parts de la població activa. Però què li cal a aquesta empresa? Algunes de les mancances. Seria bo que pogués accedir a uns nivells de dimensió més grans, perquè avui dia, amb la globalització, l'important és que, si important és l'exportació, hi hauria d'haver un acompanyament perquè aquestes empreses es facin més grans i puguin exportar producte a fora. Cal una fiscalitat més enraonada. No pot ser que hi hagi una elusió fiscal de les grans empreses perquè hi ha deslocalització, la producció es fa en un lloc, però la tributació en un altre, i tot això no ho poden fer les petites i mitjanes empreses. Per tant, la càrrega impositiva relativament és molt més elevada a la petita i la mitjana empresa.
És una...
I ja està, en algunes d'elles, des del punt de vista salarial, inclús la retribució salarial és més gran amb la petita i mitjana empresa que determinats grans complexes industrials de fora o d'aquí dintre, en alguns casos.
Hi ha, per tant, un suport o unes facilitats a la gran empresa que potser fins i tot un autònom, una petita microempresa, podríem dir, i una petita i mitjana empresa no troben.
Sí, per descomptat.
I això caldria intentar-ho...
Sí, jo crec que cal que hi hagi que sigui més equitatiu el tema impositiu, més facilitats o no tants inconvenients des del punt de vista regulatori, des del punt de vista d'exigència d'informació i, sobretot, un acompanyament molt més fefaent des del punt de vista de la capacitat d'anar-se'n a fora, que requereix un determinat muscle i que hi hauria d'haver una cosa que els japonesos fan molt bé, que és com una mena, diríem, d'Institut Nacional d'Indústria, però no del temps decimonònic, sinó amb els temps actuals.
Senyor Anton Gassol, si li sembla bé, li presento a la nostra taula d'avui els nostres tertulians, perquè tots ells s'estan mossegant la llengua amb ganes de preguntar temes sobre la Catalunya actual, quines mancances i quines suficiències tenim. Amb nosaltres ens acompanya Anna Boza, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Ramon Vallès. I el senyor Pere Guinjoan, economista i especialista en temes financers. Bona tarda. Jo volia preguntar-los, i hem començat justament, el senyor Gasol ens ha començat parlant sobre el capital humà, com a un capital clau, perquè bàsicament tot hauria de ser les persones i estar al voltant de les persones. Com veuen avui el capital humà de Catalunya?
Ho ha apuntat el doctor Gasol. Ho ha apuntat. En el capital humà hi ha dues consideracions, no? És les habilitats que les persones tenen a l'hora de, diguem-ne, d'afegir valor econòmic, però també les condicions de salut i de benestar físic que la població té. El sistema sanitari de Catalunya, jo crec que, vaja, vull dir, tota obra humana és millorable i segur que hi ha molts forats, però vaja, diguem-ne, en comparacions internacionals, el sistema sanitari és molt bo. Amb l'ensenyament, en la transmissió de coneixements, Catalunya pateix una mica de les mateixes xacres que la resta d'Espanya i potser que de la resta d'Occident en aquest moment, no? una educació molt, molt... una educació primària i secundària que no té els nivells que ha de tenir, bàsicament perquè es demana a l'escola que, a més de ser transmissora de coneixements, faci política social. I això fa que la transmissió de coneixements empateixi. Això des d'un punt de vista de la competència econòmica, això és important. I després la universitat, segurament a Catalunya, mal m'està dir-ho perquè ensenyo la universitat, però la universitat, potser hi ha massa gent que està seguint estudis universitaris en aquest moment, hauria d'haver-hi més gent amb estudis professionals especialitzats. I en canvi la universitat, diguem-ne, els estudis tècnics, que estan, diguem, que no tenen tanta gent, hauria d'haver-hi més gent. I després els estudis humanístics, aquí hauríem de fer una apretada, no? Perquè...
S'estan perdent.
S'estan perdent i és una pena, diguem-ne, no? És que cap societat civilitzada es pot permetre estar sense filòsofs o sense filòlegs o sense gent experta en literatures comparades, etcètera, no? Això aquí s'hi hauria de, sí, s'hi hauria d'insistir. Però, en general, no estem malament. Per exemple, en qüestions d'ensenyament professional vocacional, Catalunya està bastant millor que la resta d'Espanya. No cal oblidar que Catalunya està constrenyida per les lleis d'educació generals aplicables a Espanya, que són manifestament millorables, no?
Senyor Vallès.
Jo volia comentar, en relació al tema de l'educació, que el que potser ara no està aflorant tant, però sí que aflorarà d'aquí a uns anys, és que amb aquesta època de crisi hi ha hagut molta gent jove, que, entre els quals hi ha hagut dels millor preparats, que per a trobar una sortida professional digna i adequada a les seves capacitats han hagut d'emigrar. A veure, això d'entrada, que hi hagi un flux d'entrada i sortida de persones, de gent jove, que comparteixin coneixements i vagin d'un país a l'altre, està molt bé. Està molt millor si després tornen. Però, a veure, a mi me dona que, en molts casos, la gent millor preparada, davant de les perspectives que se poden trobar d'aquí a uns anys a Espanya, a Catalunya, doncs és probable que no tornin. Llavors això és una pèrdua de capital humà i molt gran.
I d'una inversió, no?
Sí, és d'una inversió en educació,
persona,
sí, carrera. I precisament d'àrees tècniques. O sigui, molts enginyers que se'n van a Alemanya, és que quasi és una tradició. O sigui, molts enginyers que se'n van a Alemanya a fer la seva carrera professional, hi ha molts números de que no tornin i precisament que n'anem curts d'això. Però, clar, anem curts, però no podem, no se'ls recompense ni de bon tros en molts casos amb el que poden trobar en altres països.
Mm-hmm. Senyora Boza.
No, que té tota la raó. Inclús anava a preguntar-li jo avui al senyor Gasol que quina incidència té amb tots nosaltres i amb les empreses aquest flux de que marxin i després potser no tornin, o si és veritat o no, no sé.
Aquesta pèrdua de talent. Mm-hmm.
Bueno, la realitat és que si comparéssim, si ara nosaltres tinguéssim un mapa de quin és el nivell de formació a Catalunya i també a Espanya en general, no som gaire diferents des d'aquest punt de vista, doncs seria com una mena de piràmide invertida. És a dir, com ha dit el Pere Guinjoan, resulta que hi ha un gran nombre de persones que accedeixen a la universitat i que, per tant, surten amb el grau o més, i no hi ha adequació entre el nivell de preparació i el nivell i l'oferta laboral que hi ha. I, per tant, han de treballar, diríem, subutilitzant les seves habilitats, els seus coneixements, una colla llarga d'anys. I, per contra, ha estat desinflada la zona que també ha dit el Pere, que és la de la formació professional, que tot i estar millor aquí que en d'altres indrets, requeriria, doncs, sobretot d'un enllaç molt millor de pràctiques a nivell empresarial, per poder compaginar el que seria l'estudi teòric amb la pràctica a les empreses i després la incursió allà dintre. A part d'una llengua franca, per poder conèixer el que estan fent altres empreses que venen amb altres idiomes o que fan inversions aquí dintre. I pel que ha estat dient el Ramon Vallès, és una llàstima que, en principi, el capital humà, el talent que tenim més ben preparat i que hem fet aquesta inversió en educació, no el puguem utilitzar Però jo diria que aquí el capital institucional, el polític, no hauria de ser cínic i hauria de reconèixer l'evidència. Hauria de dir, miri, escolti, tenim totes aquestes persones, no les podem utilitzar segurament durant una colla d'anys, per tant, el que no volem fer és malmetre-les, i el que volem fer és que no s'espavilin per ells sols, sinó, igual que he dit abans, que un institut d'indústria hi hauria d'haver un institut de migració com cal, acompanyant aquestes persones a través de les ambaixades, dels consulats, de les representacions comercials, als països, i mirant de conjuminar habilitats amb necessitats dels altres llocs, però que se sentissin acompanyats. Com pot ser que això sigui una cosa que hagi de fer cadascú pel seu compte i a risc i amb transferències familiars de renda i d'altra manera perquè això sigui possible? Cal, primer, reconèixer el fet. Miri, escolti, no som capaços, la nostra economia, de donar ocupació digna a aquestes persones. Per tant, durant un període de temps, els hem d'enviar fora, però els acompanyarem, no els deixarem sols. I després, la possibilitat del retorn, si això és així, i aquesta transferència de coneixement, també probablement la recuperació del talent és més fàcil si prèviament hi ha hagut acompanyament. Si els has deixat anar de la mà de Déu, doncs difícilment els podràs recuperar.
Clar, és que jo crec que en aquests moments la gran mancança és amb aquestes persones de preses de decisions amb aquest capital institucional. És a dir, els ciutadans de peu fem tot el que calgui per tirar endavant. I si aquí no ens guanyem la vida, doncs efectivament marxem a fora. Si hem d'estudiar més, estudiem més. Si hem de fer... Però és que aquest capital institucional del que parlava el senyor Gasol és el que jo crec que en aquests moments manca a Catalunya i a Espanya. I
això volia preguntar-los. El capital institucional que tenim, la corrupció, les retallades, el xoc i les tensions, estan fent, d'alguna manera, estan deixant petja en el capital institucional de casa nostra?
Jo, aquí, a bote pronto, se m'acudeixen dues coses. Primera, que el tema de la corrupció, efectivament, doncs, fa perdre la credibilitat institucional, i també una cosa molt sèria és que està afectant a la legitimitat que li puguem donar. O sigui, els que fan les normes, que siguin ells mateixos o els que les salten, o sigui, a nivell de legitimitat això és molt negatiu. I en segon lloc, o sigui, les retallades, a veure, a part de tota la pèrdua de benestar a la gent amb els serveis sanitaris i educacionals, això a llarg termini jo crec que està donant un senyal a possibles gent jove que se volgués dedicar a l'administració pública, doncs que si no és un sector que s'està remunerant d'una forma acorde a la formació, doncs, a veure... Me consta que hi ha la gran majoria d'empleats públics treballen i donen el millor de si mateixos, però els que després vulguin entrar d'aquí uns anys, doncs potser veuran que no és tan bona perspectiva i això ens afectarà a tots.
Treballadors públics marxen a la privada perquè està més ben remunerat?
Que marxin ara a la privada no crec que estigui passant. Però que si la remuneració s'està retallant, mm-hmm, amb tot el que han retallat amb aquests temps, que no van millorar quan l'economia anava millor, no els van anar a buscar els empleats públics a dir-los i mira, que ara ens va millor l'economia, doncs podem reconèixer millor tot el sacrifici que has fet. Si això és evident que no se fa... s'està donant una senyal molt negativa de gent ben preparada que volgués dedicar-se al servei públic.
Senyor Gasol, volia intervenir.
Sí, jo crec que la primera qüestió que hem de dir és què entenem per capital institucional. I jo diria que hi ha, bàsicament, cinc grans eixos que configuren el que és el capital institucional i podem veure cada un d'ells quines mancances o quines coses haurien de millorar perquè tot això... El primer és el sistema polític, el sistema de partits. I sabem que el sistema de partits, tal com està configurat, el seu finançament, la forma de com se configuren les llistes, la forma de perpetuació dintre dels aparells del partit, qui nomena els candidats... Per tant, el sistema de partits és un sistema que requereix una reforma en profunditat, perquè, si no, la credibilitat en el sistema de partits, en la política... doncs hi ha això que se'n diu aquesta desafecció. Si, a més, resulta que és una forma, diríem, de trobar ocupació, de per vida, i no és, no és un sistema de trànsit, pues, tot això va en perjudici. Perquè hi hagi bons polítics, hi ha d'haver bones escoles. I igual que a França n'hi ha, i al Regne Unit, i a Alemanya i altres països, aquí no hi ha una escola d'administració pública potent que formi polítics que després es puguin dedicar, però amb uns fonaments i d'una forma molt ben preparada a l'exercici de la política. Aquesta una. L'altra institució és la justícia. I tots veiem la instrumentació que s'està fent de la justícia per part dels governants i d'altra gent. Per tant, ja es veu, a part de la lentitud de la justícia, de veure com aquesta justícia, diria, més partidista, que no és neutral. Bueno, doncs la justícia requereix una reforma en profunditat. La formació pot ser bona, però, en canvi, després, l'aplicació de la justícia es veu que és nefasta. Els mitjans amb els que compta la justícia són insuficients. L'adequació a les noves necessitats modernes de la justícia és insuficient. Pues aquí hi ha molt que fer. Les institucions de mercat, el que són els reguladors, estem parlant, doncs, de temes de competència, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, del Banc d'Espanya, que és el que regula el sistema financer, que no fa gaire, doncs veiem manifestacions que no són, diríem, de recibo, perquè la màxima autoritat d'una institució important estigui fent determinades manifestacions que provoquin certa alarma social. Bueno, ja es veu que això, aquest regulador, no està actuant de la manera que hauria d'actuar, amb independència, que és el que es diu que hauria de tenir. Bueno, doncs, les administracions públiques, l'entramat d'administracions públiques a Espanya, se sap que de l'ordre de, a la millor, gairebé 1/3% de la despesa de l'administració pública, del funcionariat, no del que són serveis a les persones, sinó de l'administració, és redundant. És redundant, perquè hi ha...
Un terç, estem parlant?
D'aquest ordre, sí. Mm-hmm. Perquè hi ha solapaments d'administracions, igual que hi ha de l'administració central amb les administracions autonòmiques, les administracions autonòmiques amb administracions locals. Bueno, escolti, aquí es pot tenir competències sobre no sé quantes coses, però no desapareix ni els funcionaris ni els ministeris que tenen totes les competències traspassades. És d'una gran importància. I després, el reconeixement a la societat civil com una institució que emana de baix a dalt i que ha de tenir els seus canals per fer arribar i vertebrar aquelles coses que vulgui dir. Per tant, totes aquests cinc gran eixos, que tots ells són importants, tots ells estan mancats. És més, quan nosaltres fem una comparativa amb el capital institucional, amb la qualitat d'aquest capital a nivell comparat, doncs resulta que estem molt per de sota del que seria lo que seria desitjable.
Senyora Bozán.
Home, ja després de la magistral exposició del senyor Gasol, efectivament, segur que tot això necessita una reforma, i jo, que sóc advocada, a nivell de justícia, clar, tens raó que a nivell particular la vivim d'una manera i a nivell polític una altra. Dins de tot, a mi no és el que més m'escandalitza a nivell judicial. Jo crec que en aquests moments, a part d'aquestes reformes, ens escandalitza la corrupció. És a dir, jo crec que avui en dia, i avui tenim tot això del cas Petrum, i això és el que et copsa, i el que la gent del carrer dius, potser, deia el company Ramon, diu, potser no es voldran dedicar a lo públic i voldran anar a lo privat, però és que inclús els que estem a lo privat quedem decebuts, perquè tota aquesta gent, nosaltres hem pagat tots els nostres impostos durant tots aquests anys, ara representem que hem estat en una gran estafa emocional i econòmica que encara ploro ara. És a dir, et quedes, després de l'esforç, després de que no ens ajuden, després de que tenim que fer reformes, encara ens enganyen econòmicament. Jo crec que això és un cop brutal, que estem com tots extenuats, perquè, a més, jo mirant aquests dies al Parlament, jo miro la gent del carrer, i la gent del carrer no estem ni tan enrabiats, ni tan enfurismats, ni tan com els veig jo, no? Aquests senyors del Parlament, que porten dos dies allà. Vull dir, és que...
Parlarem d'això a l'àgora, si m'ho permet, senyora Boza.
No, però amb la qüestió econòmica, vull dir que tot això també se'ns reflecteix.
No,
que causa un desànim, de dir, bueno, on som?
Per això en parlarem en uns segons a l'àgora, però abans volia acomiadar l'entrevista, perquè tenim molts temes sobre la taula, i així tindrem tindrem temps de parlar-los i desitjar al senyor Anton Gasol, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb aquestes jornades d'aquest any tan interessant sobre el capital de Catalunya des d'una perspectiva econòmica, les suficiències i les mancances. Algunes de les taules rodones que es poden trobar són pimes, dimensió i finançament, supervivència, el factor humà cabdal per Catalunya, els eixos vertebradors del capital físic o el capital social de Catalunya, un factor de cohesió i estímul econòmic. Ens alegrem molt d'aquesta jornada, la seguirem de prop i esperem que ens en pugui tornar a parlar ben aviat, senyor Gasol.
Sí, i el Col·legi d'Economistes, que no és gens corporatiu, convida a tothom que li pugui interessar el 6 de novembre, que és el divendres de la setmana que ve, per el dematí, un matí intens. L'assistència és oberta i gratuïta a tothom. Només cal entrar a la web, anar a la jornada, inscriure's, i és el més fàcil del món si algú té curiositat i interès per assistir-hi. És obert a tothom.
Fantàstic. Doncs recordem als nostres oients 3w3b-jornadaeconomistes.cat per més informació i per inscripció gratuïta. Doncs moltes gràcies, senyor Gasol. El convidem a l'Àgora aquí uns segons.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
No podíem obrir d'una altra manera l'Àgora que amb aquest Little Lies de Fleetwood Mac, que és avui el protagonista de Ràdio Estel, perquè Peter Green, el seu fundador, fa 69 anys. Doncs amb aquestes petites mentides obrim l'Àgora amb, com no, amb els últims dies, les últimes setmanes, amb aquesta tensió al Parlament entre Catalunya i Espanya, al carrer, no? Ara, off the record, estàvem parlant de la manifestació d'ahir al costat del govern civil. Podríem dir que la olla bull. Senyora Ana Boza, senyor Pere Guinjoan, senyor Ramon Vallès, senyor Anton Gasol, com ho veuen?
Bueno, d'una banda hi ha el plet català, no? Hi ha el plet, és a dir, que no està reconegut. Jo crec que el problema no són els partits, en aquest cas, no és el sistema polític, és que la població espanyola no accepta que Catalunya sigui una nació. Això, i les conseqüències polítiques que se'n deriven. Bàsicament una, que és que si Catalunya és una nació, ha d'haver-hi, a més del sistema de solidaritat espanyol, un sistema de solidaritat català, diguem-ne, no? Això, clar, això és treure una de les vigues mestres de l'actual sistema polític. Volia dir també que, clar, que el sistema polític que tenim, de la Constitució del 78, es va fer en un moment molt especial. Itàlia estava, si queia o no queia, en la influència soviètica. Portugal hi havia caigut, de fet. I, per tant, les diplomàcies occidentals, no només l'americana, sinó les europees, França, Alemanya, el Regne Unit, la gent no estava disposada, diguem-ne, que la península ibèrica es convertís en... Recordem que era encara la plena Guerra Freda, que la península ibèrica es convertís allò en un lloc d'estacionament dels russos aquí, dels soviètics aquí. No? Per tant, la Constitució que tenim és una Constitució molt tancada. Corruptes n'hi ha tot arreu. A Finlàndia també hi ha corruptes. El que passa que, clar, que hi ha mecanismes jurídics a partir de la Constitució on la corrupció és perseguida. Aquí tenim, es va fer una Constitució tan tancada, amb uns partits tan protegits, que amb unes institucions, amb una manca de control dels reguladors, etc, doncs que, ha permès que passin aquestes coses que veiem, no? Que la primera família de Catalunya, em sap molt greu comentar-ho, perquè tinc un gran respecte per Jordi Pujol, però, diguem-ne, que la primera família de Catalunya passin aquestes coses que, bueno, clar, l'evidència està aquí, diguem-ne, no? És...
Senyor Vallès.
Bueno, jo penso que aquí estem amb un problema, o sigui, el problema d'aquí de Catalunya, o sigui, realment a nivell de l'estat espanyol no els interessa reconèixer una realitat perquè perceben com que els hi perjudicaria. I llavors, o sigui, no, és que no hi veuen gaires coses a guanyar. Amb un possible estat independent català, el problema més gran seria per a Espanya, per a l'estat espanyol. Vull dir, a nivell d'equilibri fiscal, pues, l'estat espanyol com a tal no seria sostenible. Pues de moment ells, clar, fins ara han agafat la tàctica de no reconèixer el problema, després l'amenaça i posteriorment pues, bueno, pues, intentar materialitzar tota l'amenaça que puguin. Aquests temes de corrupció sí, hi eren, però precisament s'estan traient ara. O sigui, una cosa no nega l'altra. O sigui, evidentment això hi era, però probablement hagués hagut de sortir en una altra època. Estan utilitzant això també. Personalment, me n'alegro que s'estigui fent net de qualsevol problema de corrupció, especialment a casa nostra. Però, per un altre costat, pues, jo veig que ara mateix estem en un compàs d'espera fins a les eleccions del 20 de desembre. Ara hi haurà molt postureig, molts gestos, però fins i tot crec que a nivell polític català estaran esperant a veure què surt a les generals.
Rajoy es reunirà demà amb Rivera i Iglesias a la Moncloa per analitzar la situació de Catalunya. Respecte a aquest fet, Pablo Iglesias ha anunciat per Twitter que me ha llamado Rajoy para reunirnos mañana, le explicaremos que toca estar a la altura para un nuevo pacto de país con diálogo y democracia. ¿Creieu que hi ha alguna possibilitat de diàleg amb Espanya ara? O creuen que, tal com diu el senyor Vallès, és una qüestió de postures davant de les eleccions, senyora Boza?
Aviam, jo, no sé, jo estic molt decebuda, jo, aquests dos dies que tenim del Parlament i tot, jo trobo que no són maneres. És a dir, tal qual, no són maneres. A mi, estic ara en un moment, és a dir, ni són maneres que la senyora Arrimadas estigui al Parlament amb aquella cara d'enfadada i els braços creuats davant els segadors, ni que la senyora Forcadell m'ensenyi la tapa d'una Constitució de l'any de la Polca o de l'any que sigui d'importància. O sigui, aquí estem per fer política. Jo necessito gent que hi posi seny. Els enfados ja els farem al carrer, ja sou nosaltres, però el primer dia de classe, el primer dia d'escola, el primer dia d'una feina, no pots anar ni enfadat, ni malhumorat, ni enfrontant-te amb ningú. Si tens més raó, o en tens menys, o ets més guapo, o ets més lleig. Jo aquí, en el que hi trobo, és una actitud obstativa per tots els que estan en aquest Parlament, que jo, en aquests moments, així ho dic, i ho deia abans fa un moment, la gent del carrer, ho discutim, ho parlem, però no estem mai tan enfadats com està tota aquesta gent. I això és el que trobo falta, algú que hi posi seny. Llavors jo el diàleg, i tant que hi crec. És que imploro que hi hagi algú que tingui un seny, que tingui ganes de parlar d'alguna cosa, perquè ja entenem que si que Espanya no ens entén com una nació, que si jo em sento espanyola, si tot això ja està perfecte, no hi ha maneres de parlar les coses i de tractar-les amb una mica de seny i amb una mica que el que dèiem de prendre decisions i d'anar endavant. És que no és el que retrocedir.
Jo recomanaria llegir un article que he llegit avui de Borja de Riquer, que no és sospitós de res, en la que parla, ara no recordaré, però amb una persona de Sud-amèrica, no sé si...
Un professor de Colòmbia, era.
Un professor de Colòmbia. I està explicant una mica, mira, escolti, Espanya, això ja és una cosa genètica. Ja Espanya tot ho ha fet a base de conquesta i a base de dir, escolta, amb l'espasa i l'escut aniré a les terres. I no ha entès mai que hi hagi gent que pensi que podrien governar-se per ells mateixos. I això li va passar amb tots els territoris d'ultramar, i la conseqüència final de totes va ser amb la pèrdua de les últimes colònies de Cuba i de Filipines, perquè no va entendre mai què és el que demanaven aquelles persones que estaven allà. I té tres maneres de fer. Només n'hi fa una, que és el càstig, castigarem, la coerció de la manera més infinita, i en cap moment s'atansa a la negociació i al diàleg. I la negociació i el diàleg, quan un poble o una part considerable d'aquell poble té unes determinades ànsies, i recordo això que he dit, que era terra d'oportunitats, i jo crec que jo, que sóc un emigrant interior, jo sóc del poble que sóc, però i mai renegaré del meu poble, però mai tampoc renegaré de la ciutat que m'ha donat acollida, que m'ha permès tirar endavant des del punt de vista del coneixement, des del punt de vista laboral, des del punt de vista familiar. I mai se'm passaria pel cap negar, diríem, als indígenes, respectar-los les seves ganes o les seves ànsies de sobirania, perquè jo crec que no estaria en condicions de fer-ho. Per tant, el govern, a part del càstig i de la coerció, hauria de tenir la negociació, i la negociació passa pel reconeixement d'aquells, no de tot, allò de dir, escolti, hem de votar els catalans, perquè si vota tothom, doncs ja se sap que això, que hi haurà l'imperi de la majoria sobre la minoria.
Senyor Guny Joan.
I veig un... És dir, evidentment que sóc partidari de les negociacions. És més, no crec que hi hagi cap altra sortida que la negociació. Diguem-ne, ara és una negociació difícil. Pensi, per exemple, que en el cas d'Escòcia, Escòcia és una receptora neta de recursos fiscals de la resta del Regne Unit. Aquí hi ha 16.000 milions cada any, trinco-trinco, que surten d'aquí cap allà. Diguem-ne, la situació és molt diferent. I, a més, hi ha la cosa cultural. És a dir, una mica amb l'article d'en Borja de Riquer d'avui, és una cosa cultural, més enllà d'això, de la mentalitat del funcionari, és dir, home, Espanya pròpiament no és una nació, en tot cas, hauria de ser una nació de nacions. I això, a la resta del país, Ebre enllà, de moment ni s'ha acceptat ni es veu cap moviment de ganes d'acceptar-ho. No?
I deixa'm que digui una frase lapidària que la diu, crec, o la posa en boca Borja de Riquer. Catalunya la perdran els funcionaris espanyols. Espanya no perdrà Catalunya. La faran perdre, els funcionaris espanyols faran perdre a Catalunya a la seva pertinença a Espanya.
Com va passar a Cuba.
No, jo vull preguntar molt bé, però vols dir que som creïbles si ara fa més d'un mes que hem fet eleccions i no sabem qui serà el nostre president? Si tenim problemes primer a casa nostra per saber negociar qui serà el president de la Generalitat? No, és que aviam, està molt bé que ells no vulguin entendre que nosaltres tenim un dret a vot. Totalment d'acord. Ara mirem-nos nosaltres, no anem tan lluny. Comencem per casa nostra. Si jo no sé endreçar casa meva, com sabré jo demanar que els altres m'hagin de respectar un Andrés que encara no el tinc? Aquesta és la indignació. Qui serà el nostre president? Tenim un Parlament constituït de fa dos dies. I el president? És que no sabem qui serà. Estan tots barallats discutint aquest tema. I tots esperant que algú resolgui alguna
cosa. El senyor Vallès apuntava que ens hauríem d'esperar potser les properes eleccions generals.
Imagina.
Per acabar de saber les postures d'alguns partits que ara una mica sembla que estiguin fent campanya.
Bueno, i aprofundint sobre aquest tema i mirant-nos-ho des d'un punt de vista més relaxat, jo crec que hauríem d'assumir que tot aquest histerisme va més enllà del que hi ha en la societat, però que d'alguna forma l'utilitzen ells d'una forma teatral. Vull dir, no, jo estic convençut que més d'un de partits que s'enfronten al Parlament, al sortir, algun dia se n'han anat a fer unes braves. I allí dintre s'hauran dit, jo què sé, però que també hem de... També hem de saber amb tot el que està passant, hem de saber abstreure'ns de dir, bueno, s'estan dient això, ara han detingut amb aquest altre. Ens ho hem de saber prendre amb calma. Ja és quasi un consell de filosofia, però saber-nos-ho prendre amb calma i relativitzar-ho i que ells potser no estan tan enfadats com ens volen fer creure.
És que nosaltres ens ho prenem amb calma, perquè som els directament afectats amb tot aquest tema. Els que ens ho prenen amb calma són aquests amb l'himne, amb totes aquestes gesticulacions, i tens raó que potser després van a prendre unes braves, i jo me n'alegro, però és que la qüestió és que ells tenen una feina encarregada, que és de representar-nos, perquè a mi m'estan representant, tant uns com els altres. I veiem que això, almenys a mi, la meva perspectiva d'ara, que està molt bé, que jo també estic d'acord que tenim dret a decidir, però la indignació primera és que els que ens han de resoldre els nostres problemes del dia a dia, que han de prendre les decisions, a hores d'ara no sabem encara qui serà el nostre president.
Senyor Guin Joan.
No, anava a dir, tenim una situació conjuntural molt puntual al Parlament de Catalunya, els resultats són els que són. És a dir, hi ha el grup, la minoria dominant, És un grup de 62 parlamentaris. Si fossin 63, tot aquest rigodon que estem veient al Parlament no passaria. Tenim uns resultats endimoniats. Per mi no seria cap drama que s'haguessin de repetir les eleccions catalanes i tinguéssim un Parlament, diguem-ne, més manejable que aquest Parlament diabòlic que tenim en aquest moment.
I si surt més diabòlic?
Difícilment pot sortir més diabòlic que aquest, no?
A mi tampoc, econòmicament. És a dir, tota aquesta situació, a mi una altra vegada votar, efectivament, de fàbula. Però segur que tot això té una incidència social i econòmica important, perquè no pots estar eternament votant i eternament amb eleccions. Necessitem caminar.
Bueno, des del punt de vista econòmic, potser lo important seria que s'arribés a despejar incerteses.
Clar, és això.
Però clar, és que realment seran aquests mateixos que tornaran a haver-se de posar d'acord i què canviarà per a que...
Els números, no? Poden canviar l'aritmètica parlamentària.
Sí, però és que...
Les eleccions, el resultat de les eleccions del 20 de desembre poden canviar aquest diàleg? Poden millorar-lo? Poden, senyor Gasol, poden aproximar posicions?
Jo ho veig com difícil, ho veig complex, perquè l'un diu, escolti, ve a negociar, però amb imposicions, i jo no estic disposat a cedir sobirania. Escolta, doncs, això ho diuen per dret i per revés el PP, ho diuen el PSOE i Ciutadans. És... i aquesta és una cosa que hauríem de començar a pensar, és el partit més identitari que existeix a Espanya. Un partit, no un partit nacionalista, un partit identitari que té com a objecte eliminar tots els nacionalismes perifèrics. I ho aconsegueix, i ho ha aconseguit. Ho ha aconseguit ja. Però el més identitari de tots, i precisament aquest, és el que menys disposat estarà, juntament amb el PP, però el PP, perquè se li ha fet agre el vi, serà de lo més ranci des del punt de vista identitari.
I el PSOE em temo que tampoc gran cosa.
I el PSOE, no? Va amb la cosa aquesta federal, que d'una forma... O sigui, cap d'ells vol reconèixer una cosa que és aquesta. Escolti, si haguessin tingut un cert sentit d'intel·ligència, deixem que Catalunya s'expressi votant i que això sigui... I que el resultat sigui el que sigui. Bueno, doncs això no hi ha ningú que estigui disposat a fer-ho. I si no hi ha ningú que estigui disposat a fer-ho, això no té sortida.
Sí, però és l'única sortida, diguem-ne, no?
És l'única. Jo estic amb el Pere. Mira, jo no crec en el determinisme, però amb les tendències sí. I això és irreversible. No sé en quant temps, però passarà. I quan passi, passarà de forma negociada. Pot estar amb tota seguretat. Passarà i de forma negociada. Ara, com deia el Ramon Vallès, mentre no s'estigui al precipici, escolti, jo vull fer veure que puc continuar galopant endavant.
Diferents empreses, institucions i entitats financeres han avisat dels riscos d'aquesta tensió que es viu entre Catalunya i Espanya i del futur que es pugui desencadenar. Com veuen aquest fet i la situació econòmica o els efectes sobre la situació econòmica?
Home, jo crec que és un tema que ens incomoda. És a dir, només de pensar que pugui existir una tensió, jo crec que direm, o sigui, es converteix també com en pura demagògia, perquè acceptar que hi hagi una tensió que ens pugui afectar és l'última cosa que voldríem. És a dir, nosaltres, jo crec que molts pensem, ens agradaria una bona sortida, però el que no volem és un enconament ni una tensió. Però efectivament, a vegades, doncs, ens existeix. Jo crec, i una mica en relació amb el que deies, que potser el que guanyarà o progressarà serà aquell que doni una més tranquil·litat de dir, bé, hi haurà un diàleg, hi haurà el que s'ofereixi com més obert davant de les diferents possibilitats, tot i que tingui una marcada tendència més unionista, més no sé què. Jo crec que és aquest diàleg precisament per desfer aquestes tensions, perquè el que no pot ser és aquesta mena de desconfiança i de no resolució i que estiguem en aquest impàs. Jo crec que això ens perjudica, però segur, i no sóc economista, però m'ho sembla.
No, és dir, la política actual és sobretot espectacle. I, per tant, estem en un procés d'espectacle. Els mesos faran que els actors es cansin. I jo crec que, al capdavall, això, si volem pau, i jo crec que no podem passar de la pau, perquè si no és renunciar a ser un país avançat, acabarem parlant-ne.
Senyor Guinjoan, senyora Boza, senyor Vallès, senyor Gasol, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres discutint un tema positiu, com són el capital de Catalunya, les seves suficiències, les seves mancances també, i també d'altres que ens incomoden, com deia la senyora Boza, com és l'atenció. Donem les gràcies, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, i qui els hi ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar la setmana vinent, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre.